Ilíades, un programa en valencià adreçat a tota mena de públic. Cada setmana tractarem un tema d'actualitat relacionat amb els diferents camps de coneixement i convidarem les persones que hi estiguen directament vinculades.
Fem Pleiades,
Débora Escrivà,
Antoni Martínez
i Elisa Giner. Avui volem començar Pleiades amb una frase de Shakespeare. El món és un escenari i tots els homes i dones són simples actors. I per parlar-nos de la formació en el món de les arts escèniques, tenim amb nosaltres Elies Guarinos Martínez. Benvingut, Elies.
Benvingut igualment.
És un plaer tenir-te entre nosaltres.
Gràcies.
El nostre convidat naix a la Romana, el Vinalopó mitjà. És membre fundador de la banda comarcal del Vinalopó, que era dirigida pel mestre Enrique García Asensio. Té el títol de grau mitjà de trompa del Conservatori Professional de Villena. Cursa primer de grau mitjà al Conservatori Mestre Verd de Carcaixent i musicoteràpia a la Fundació Verbum. A banda de la formació musical, el nostre convidat es forma en art dramàtic al Centre d'Experimentació de les Arts Escèniques de València, on actualment cursa quart. Simultanieja la formació amb la tasca de professor de solfeig en diverses entitats, com ara la Societat Instructiva Musical Romanense i el Centre d'Experimentació de les Arts Escèniques. Elies, a una persona tan polifacètica com tu, el món de les arts li atrau tant des del punt de vista de la docència com el de l'actuació. Però a mi m'agradaria saber com t'inicies en aquest món i si hi ha alguna persona que t'anime a fer-ho.
Sí, a veure, jo quan vaig començar a l'institut, de batxillerat, jo volia fer ciències mediambientals. És una cosa que sempre m'han recordat. Però en això que comença l'educativa i la profe pues, començant a explicar-me què era el teatre, com es podia muntar una escena, me va atreure molt. Fins al terme que li vaig dir a ma mare, mamà, vull estudiar art dramàtic. I això vaig fer. Vaig vindre a València i a l'aventura i així estem ja en el quart any.
Sí. És un poc com allò, no?, que tots coneixem de Concha Velasco, mamà, quiero ser artista, no?
Sí, sí, és una cosa pareguda. Mon pare dia, no, però al final sí.
Ja, doncs pot dir ton pare, perquè anda ell d'artista també, o com a mínim en el món de l'art, mira que
sí,
està implicat.
Però clar, ell ja té la seva vida formada i el món de l'art és com optatiu. Lo meu no, lo meu és dedicar-me de ple a l'art. Aleshores, és un món molt prou difícil i, clar, que el seu fill, que el tenia ropaeta ahí, i se'n vinguera a València des d'un poble molt xicotet, pues no ho veia bé. Però bé, ma mare sí.
És la faena d'ells.
Bé, abans hem sentit, quan Elisa ens llegia el teu currículum, que és professor de tècnica vocal, música i teatre al Centre d'Experimentació de les Arts Escèniques. I volia preguntar-te quins creus que són els requisits principals que ha de tindre un docent que es vulgui dedicar a ensenyar aquest tipus de disciplines.
Val, principalment, formació. Vale, direu, tu no tens molta formació. D'acord, és cert que no tinc la formació, per exemple, d'art dramàtic acabada, però una persona també es regeix per com assimila els conceptes i com llavors es transmeteix. Aleshores, jo ja des de molt prompte vaig començar a donar classes ja en la meva banda. I a partir d'ahí pues, he donat classe en infinitat de llocs, tant particulars com en empreses, com entitats. Aleshores, va ser una proposta que va néixer. Va néixer de dir, anem a provar, a veure com vas donant classe. I va bé, el docent, jo pense que té que néixer d'ell. Té que dir, jo vull donar classe, m'avelleria donar classe. I és molt enriquidor perquè quan tu arribes a una classe i et fiques a explicar el que tu vols explicar, al principi tens molta por, perquè dius, m'ho entendran, no ho entendran, perquè per molta formació que tingues, si no ho expliques bé i si no arribes a l'alumne, clar, l'alumne no pot captar el que tu vols transmetre. Aleshores, al principi, amb molta por, vaig acceptar el càrrec de ser professor i sobretot d'una escola de teatre. I, però bé, va, jo pense que un docent, això, té que tindre formació en diversos camps, quanta més formació millor, a més, quan més te formes, pareix que més, menys saps, i després el tindre això, la vocació, jo crec que moltes vegades, si tens la vocació, te naix el explicar les coses i te busques, no sé, te busques quan tenim excuses o te busques...
Estratègies.
Sí, estratègies. No me deixia. Estratègies per arribar a d'ells. I una contínua evolució. Estàs constantment evolucionant i constantment adaptant-te als nous temps perquè si no, no arribes als alumnes.
De fet, a més, ensenyar, per exemple, aspectes com la tècnica vocal o el teatre i música, jo trobo que això és una cosa que també, com tu dius, ha de ser vocacional, realment. I que tingues molt de gust, també, i d'estar, fer-los veure quan tenen dificultat, doncs posar-los metàfores perquè ho vegin, perquè la tècnica vocal, la veritat és que no és senzilla, i ho sabem ben bé, no?
És de veres, a més, quan tu te poses, te fiques a donar classe, per exemple, jo que dono classe de teatre, tècnica vocal, solfeig, són camps tan distints, i a la volta molt pareguts, però són molt distints perquè a l'hora d'ensenyar, per exemple, la música, el solfeig, a un xiquet de 8 anys que comença do, re, mi, fa, sol, la, si, do, arriba un moment que diu prou, no puc més. Aleshores, tens que anar, no sé, fem-ho en gràcia. Jo, per exemple, me pose i dic, vinga, va, anem a aprendre la clau de sol i es notes. I entonces me pose do, re, mi, i ells ho assimilen i comencen a riure-se. Però van aprenent les notes i anem jugant, és que la paraula és jugar. Per aprendre, i sobretot xiquets. Majors és distint. Majors és... Tens que captar la seva atenció d'alguna forma. Per exemple, el món de la tècnica vocal és un món molt difícil. En el sentit que avances com un caragolet. Molt de a poc. Per exemple, tot un any la passes respirant. Aprenent a respirar. Pues tu imagina't, si arribes a classe i te passa l'hora respirant, pues vaja, això ja ho faig a casa i en el carrer i en tots els llocs.
Però no respirem bé.
Exacte.
No sabem respirar.
Bueno, depenent per a què. Si tu la teva vida quotidiana respires perfectament. Si vols dedicar-te a cantar, a locució, qualsevol altra cosa, sí que has de tindre un mínim de tècnica, no? Aleshores, en els meus alumnes majors, per exemple, el que intento és sempre variar i explicar la curiositat. A lo millor, si avui tinc que explicar com tenen que respirar i inflar el diafragma, val? Respirar diafragmàticament, pues es explica com tenen que fer-ho. Però es dic, bueno, proveu-ho en casa i a la pròxima, quan vingueu, provem. Se prova i ells mateixa van descobrint els avanços i van descobrint que el que jo dic és de veres, i aleshores hi ha truquets. Hi ha coses que saps que van eixir ja, aleshores primers dones, aixòs coses que van eixir ja, o sigui, de huipa i de demà, i després ja t'estires 4 o 5 mesos fent les coses difícils que ells diuen, jo, és que m'estic estancant. No, estàs evolucionant, el que passa que tu no ho saps, val? Però és això, és aixina.
Sí. I tant, compartis aquesta idea. A veure, continuant en l'experiència docent, m'agradaria que ens comentaris, perquè quan vam estar allí a la societat vam tindre el plaer de poder estar al teu poble, doncs sí. Farà cosa d'un mes, doncs ens vas comentar ja alguna coseta, però m'agradaria que ho comentaris a tots els oients. Doncs quina és l'experiència que vas tindre com a docent en la Societat Instructiva Musical Romanense i quina és la teua valoració dels futurs músics romanents, que ens va dir ton pare que tenia un munt de coses també.
Ok, val, mira, t'explique. Jo quan vaig entrar a formar part dels docents de la meva banda, va ser una experiència molt bonica, perquè jo havia sigut alumne i havien passat moltes dificultats en la meva societat. Quan jo vaig entrar a la societat estava pràcticament diluïda. Aleshores, hi havia que remuntar tota una societat musical que en un poble no tenia referent perquè és molt jove, té la meva edat, 23 anys, 22, 23 anys la banda. Aleshores, és una banda molt jove realment. Es va formar, va tindre un boom, però per circumstàncies, no vull dir què, per diverses circumstàncies, pues, la banda es va formar. Què passa? la van agafar mon pare, jo i altra persona, i entre els tres la van dur a flot. I és molt difícil arribar a classe, per exemple, tindre tres personetes. Com fer aixes persones que se motiven en el solfeig, per exemple, que és molt complicat? Pues, com ja vos dic, jo eixia al carrer, ballava en ells, cantava, quatre notes per acá, quatre notes per allà... I l'experiència que m'he transmet, o han transmetre i ara ho sent, que és que vaig deixar quan jo em vaig vindre a València, l'acadèmia, la banda, la vaig deixar encausada. I ara estan obtenint els resultats. Ens presentem a un certamen, estem catalogada pues, una banda en qualitat, tenim moltes actuacions de renom importants. Per exemple, en el moment de Llumilla, nosaltres som la segona banda oficial. Aleshores, tot això és un reconeixement a un treball que realment no es veu a simple vista, però que està. I que en un poble com és la Romana, que són 2.500 habitants, una ciutat musical d'aquestes característiques que tenim avui, que podem entendre que són 40 o 45 educandos, i tenim banda juvenil, banda major, tenim a més un cor, estem formant una batucada en 40 membres, que és recentment i que ja hem anat tres vegades aquest any a Calpe i que tenim moltes més actuacions i iniciatives, pues és molt, molt gratificant i jo me llevé... La meva experiència és molt gratificant i la meva experiència de músics també és molt bona perquè hi ha quatre músics professionals ara i tota la resta de músics estudien la banda i estudien al conservatori. Això és bo i és cultura i en un, ja dic, en un poble molt xicotet que ja hi ha cultura crec que és important.
Uh-huh. I en quins projectes està immersa la societat en l'actualitat?
Ok, doncs pues mira, en la societat en l'actualitat està... vol presentar-se a dos concursos nacionals en quarta categoria, que és la categoria que ens podem presentar nosaltres. Luego, a banda, fem 3 anys un dia del soci, perquè pensem que el soci és part fonamental d'una banda. Aleshores, ara volem fer un cor. No, tenim un cor de xiquets i volem ampliar el cor, volem ampliar la batucada i volem que la banda comença a sentir-se com a banda, que el poble de la Romana reconega que la banda és un pilar fonamental en una societat molt, molt, molt petita. Aleshores, són eixes els certàmens. Luego també volem incluir músics nostres en la banda federal de la Federació de Societats Musicals. Altra de les coses és que tindre més vot i voto, que ara, per exemple, no en tenim. O sigui, guanyar-nos un respecte. El projecte inicial és guanyar-nos un respecte i un reconeixement.
Bé, ens has explicat la teva implicació amb la banda de la Romana, la societat musical romanense, i l'emoció, no? Diguem que el fet que et sents molt gratificat, no? per la tasca que esteu portant a terme. Però jo volia preguntar-te també quin significat té per a tu el fet de ser membre fundador de la banda comarcal del Vinalopó.
Val, això va ser un projecte molt bonic, que després va tindre els seus, com es diu, punts flacos?
Febles.
Febles. Perdoneu-me, perquè el meu valencià és d'Alacant, sud, quasi Múrcia, aleshores parle un murcià, no valencià, que hi ha voltes que ni jo mateixa m'entenc. Però bé,
t'entenem bé.
La banda comarcal va començar per a fomentar, per a impulsar la comarca del Vinalopó musicalment. Va ser un projecte que va sorgir de la comarca, de tots els presidents, i que en aquesta banda, aunque no siga una gran qualitat, van participar totes les bandes. Jo era un d'ells, molt petit, era molt petit, quasi no podia tocar la partitura, sóc conscient, però l'estar allí, l'arribar i veure't allí a García Asensio, que va vindre per a fer la presentació i va fer una roda de premsa i ell va dirigir la banda i tal, va ser una experiència única, crec jo, perquè en aquesta edat no esperes tindre a un director de tal magnitud i tal característiques allí i dir-te, tu, cállate, tu, has fallado en mi. Era com, que no me digas res a mi, que no me digas res a mi. A voltes no tocaves per tindre por. Però la il·lusió, jo tinc una anècdota, que anaven 5 persones. I un dia, clar, un nen xiquet, realment. Jo tindria, pues, 14 anys, 15, a lo sumo. I vam parar en un típic centre comercial i em va deixar ahí l'autobús perquè nosaltres vivíem de Villena, del conservatori, teníem assaig per les nits. 3, 4 hores, 5 hores d'assaig, acabem a les 12, 1, 2 del matí. Bueno, era una barbaritat. Sí. El cas és que vam agafar i diem, ai, ara anar allí i tal. I diu, mira, tenim un pla. Anem a agafar un carro de la compra, mos posem tots damunt i anem tornant-nos a rempuixant-nos. I vam arribar allí, vam aparcar el carro i el dia del concert encara estava el carro allí. I és una anècdota que contem sempre perquè anaven a rempuixant-nos, la gent mos mirava, els cotxes, inclús vam muntar algun xiquet, el vam passejar, els instruments dintre, clar, hi va haver instruments grans, hi va haver un saxo tenor i tal, clar, i en tots els instruments nosaltres, bueno, era un quadro de que, sí, de poble, és que és de poble. Però és una anècdota que la recorde i me fa llorar, perquè baixo molt poquet al poble, aleshores és com el meu, un xicot de tresoret que tinc ahir d'aixos moments fugaços, però que són molt feliços i no sé, l'experiència és això, el record de la gent que tens allí.
I tant.
A veure, estàvem parlant ja un poc de continuem en l'experiència docent i estaves comentant ja com formes els xiquets en solfeig. Aleshores, ara m'agradaria que ens comentares la valoració que fas de l'experiència d'instruir-los en teatre al CADES, el centre aquest.
Sí.
Són agraïts els nanos?
Sí. Són molt agraïts, encara que hi hagi gent
més
que...
Més que els adults,
sí.
Trobes tu?
Sí, 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 sí. A veure, bueno, no podem mai comparar, ¿vale? Els adults són els adults i els xiquets són els xiquets. També hi ha xiquets i xiquets. No pots tampoc comparar xiquets d'edats comprengudes de 3, 5 anys, 6, als de 10, 11 o ja els adolescents. No té res que veure, res. Aleshores, jo vaig donar classe allí i era un grup, me'n recordaré sempre, i eren un grup de 6 personetes, va ser la meva primera experiència com a professor, com a docent de teatre. Me la va proposar, quan vaig arribar així, jo bueno, no ho he dit, però en el meu poble hi ha una companyia de teatre que es diu Tarafa, grup Tarafa, perquè en la Romana passa un riu subterrani que es diu Tarafa. Aleshores, pues, bueno, la companyia de teatre es diu Tarafa. I vaig començar en la companyia i bueno, se me'n donava bé i vaig començar a donar classe en la companyia. Una cosa, jo quan ho penso dic, què tindria en el cap per adonar-me això a mi? El cas és que bueno, vaig donar classe i molt gratificant també per la gent i tal. I quan vaig vindre així, el primer any de teatre, no, el segon, me diu Alejandro, mira, m'ha llamado i quieren que hagas, quiero que dirige, quiero que dé classe de teatre. Però ell, el meu director, no és molt pedagògic per als xiquets. Ell per als majors sí, perquè, vamos, es insulta, si té d'insultar-los o es fica rectes, però, claro, un xiquet no pots fer-li això, tens que tardar-lo d'altra forma.
L'intimidaries, no?
Clar. Aleshores em va dir, tu t'atreves, jo confio en ti, i sé que ho podes fer, t'atreves? I allà que em vaig anar en... vaig fer una programació ràpidament i va ser una experiència... A més, el CADE és un centre, a més de formatiu, també tracta de discapacitats i tracta d'dislèxies, diferents coses. I el tractar amb... Jo no tractava directament aquesta gent, però la gent que jo tenia era molt especial. Molt especial perquè eren xiquets... No sé, o és que va ser el meu primer treball, però eren xiquets tan dolcets, tan humans... No hi ha ara xiquets humans, realment. No, són persones xicotetes. Tu veus un xiquet i et diu, per exemple, bon dia, tu t'has fiat el moño, veritat? I et diu, sí. Pues saps que així no vas a lligar més? Així un xiquet de 4 anys abans no t'ho dia. Avui en dia sí que t'ho diu. Però ell i tots, i són més gestos que tu. I a lo millor estàs dient-li algo i fa, eso també lo hace mi mamá y mi papá. O, és que no, tens que llevar un cuidado excessiu en ells. Clar, allí no, allí era jugar. Jo donava classes i jugava en ells. Era una experiència... I bé, vaig començar a donar classe de teatre i m'ho vaig plantejar de dir, vale, cada setmana agafaven una temàtica. Per exemple, diem l'aigua. Aleshores anem a treballar l'aigua. Vale, com representaríem nosaltres l'aigua? Aleshores era un treball de tot. Era d'expressió corporal, tècnica vocal, joc, com es diu, teatre, fèiem també teatre. De fet, vaig fer una nadalenca en Nadal i vaig fer el naixement del Jesuset. Bueno, una passada, ahí vam passar de tot. Hi havia una que anava vestida de borreguet i... Bé, positiu.
Bueno, jo un poc seguint en la línia de l'actuació, volia preguntar-te que una persona que ensenya als altres com actuar i que al mateix temps actua, com és el teu cas, quins són els principals avantatges que això li proporciona?
A mi mateix,
a
dius.
Tu mateix.
Val. Jo no sé altres mètodes, val? Jo en la meva companyia de teatre, el que ens han ensenyat és el mètode de l'Actors Studio de Nova York, val? No tan dur, però més o menys sí és aixina. Aleshores, primordialment és creixes com a persona. Creixes molt com a persona. És una autoevaluació de tu mateixa, de conèixer-te tu, què penses, què no penses, què diries, què no diries. Aleshores, vas evolucionant com a persona i és una experiència, no sé, com si que es quedes en 3 anys, per exemple, jo que llevo 4, 3, com si hagués crescut en 10, en 3 anys, lo de 10. És molt estrany. I també, per exemple, pots veure-te les misèries que tenim l'ésser humà, no? Perquè l'ésser humà no és perfecte. Aleshores, ahí comprens, per exemple, vaig dir una cosa, espero que es pugui dir. Si tens que ser un violador, com series tu ser violador? Perquè tot el món som violador. Per exemple, tot el món pixaria en el carrer. Si no ens hagueren educat, que no es pot pixar en el carrer. Val? Aleshores, totes les persones tenim tots els personatges. El que passa és que els tenim guardats. Per què? Perquè reprimim. Aleshores, tu quan muntes al teatre, muntes a jugar. Tu busques, nosaltres el que fem és que busquem en la nostra ment, per exemple, si tenia que fer un violador, pues, alguna volta que has volgut violar d'alguna forma, verbalment, físicament, mentalment, alguna forma. Eixa, com es diu, eixe sentiment o eixa emoció, el que fas és que la treballes en una sèrie d'exercicis. Aleshores, quan muntes a l'escenari, no hi ha ningú. Ets tu, ets Elías violador. I realment, arriba un moment que tens por, perquè creus que eres el violador. I quan baixes de l'escenari dius, uau, puc arribar a violar-te. Dones por a tu mateix i dius, pues, que calculado soc o que mala persona puc arribar a ser, no? Però és que tots som aixina. Diria una altra barbaritat, però crec que no és el moment.
No, però és potenciar, o sigui, tots els aspectes que podríem dir negatius, val, que té la persona, potenciar-los si, per exemple, et demana el personatge que ho fas.
Exacte. Exacte.
I ahí està la qüestió.
Perquè un personatge bo no existeix. És avorrit. Els personatges tenen que ser locos, tenen que tenir unes característiques, val? Hi ha 40.000 pel·lícules, Taxi Driver, Toro Salvaje, són pel·lícules on no és... Sí, luego estan les romàntiques, que el boniquet, però sempre hi ha conflicte. Sempre hi ha que algú te deixa i tens que plorar, tens angústia. No hi ha ningú personatge que sigui bo del tot o que ho passi sempre bé, no. Sempre hi ha coses roïns que tenen que passar, no? Sempre hi ha un conflicte, una presentació de conflicte, luego canvia un punt de gir i luego un desenllaç. Això sempre, aleshores sempre té que haver un conflicte i les persones són conflictives.
Bé, és molt interessant tot el que estem veient ara. Jo volia preguntar-te, en una actuació, en el moment d'actuar, no hi ha dubte que la tècnica per aconseguir tot això que ens estàs comentant és fonamental, no? Però també queda un marge per a la improvisació, de veritat?
Sí. Sí, totes les obres de teatre no són iguals. Encara que tu estigues un any sencer fent la mateixa obra de teatre, no ets igual. Perquè la emoció no sempre és igual. No és que tu digues, vale, és com, no sé, per exemple, una tostadora. Una tostadora. Tu saps que sempre te fa el pas i tu poses 2 minuts, te'l farà això 2 minuts. La emoció no. La emoció també depèn tu anímicament. Hi haurà dies que sense tu plantejar-te-ho, la emoció te vindrà molt directa i fluirà. Hi haurà dies que no. Hi haurà dies que potser la emoció no té eixa, com es diu, eixa força. ¿Vale? Esa intencionalidad. Pero lo importante es que tú sigues natural. Aleshores, siempre improvises. Realmente, aunque tengas... Si tienes la técnica, el tu cos improvisa. Porque no es... Tú cuando vas por el carril improvises. no saps el que va passar ara. Uh-huh. Imaginem-nos que ara entra per així un loco i ve corrents. Tenim que improvisar perquè què fas? El cos improvisa constantment. Aleshores, en teatre també. Aunque tingues la tècnica, tu estàs improvisant.
Nosaltres improvisem tots els dies.
Exacte.
Sí, però el, per exemple, el que està dient és molt important. En el moment que estàs actuant, si per exemple la tècnica és el que t'ajuda a veure que aquesta improvisació no la nota el públic, és a dir, se t'oblida, per exemple, un fragment de text i aleshores fas una menció, una part, i ho fas graciós, però estàs repassant la partitura per veure en què punyeta continua.
És diferent el teatre a la música.
Estic parlant, però sí, però per exemple, si és una òpera, una sarsuela, hi ha un personatge que així està fusionat, sí, actor i cantant. De, sí, fet, les últimes entrevistes estan dient totes les sopranos que hi ha que s'ha de ser bona actriu,
sí,
i bon actor per tal de poder cantar òpera actualment. Aleshores, sí, està fusionant molt, per això el director d'escena ara ha pres eixa força, no?
Sí.
Aleshores, el que tu estàs dient, la improvisació et salva, en el sentit, però sí, la tècnica és la mare.
I hi ha voltes que dius tu, ja no te preocupa la improvisació, perquè estàs tan endinsat en el teu paper, que és que per a tu és normal, estàs en la teva vida quotidiana, fins que fan, pum, i hi ha voltes que és com un clac, i dius, ui, m'havia endinsat tan dins que ja no veig res. Eix és l'esperit que busquem. També ja és distint teatre a una sèrie de televisió o a una, al cine, perquè és tot, és per a fer una escena, la mano aquí, però és que si no, no se ve, pon la mano allà, i te furta, és totalment distint. Encara que la tingues la tècnica, però la forma de treballar és distinta. Mm. Maria.
Mm-hmm. I Elias, si t'oferiren un paper d'un autor clàssic o d'un contemporani, quin dels dos t'atrauria més? I de fet, de quin paper, si ara mateix te l'oferiren, quin t'apanyaria fer?
Hamlet.
Oh!
Perquè té molts sentiments encontrats. És molt difícil. El paper de l'actor són reptes. Aleshores, el major repte és el major paper. El canviar. Jo, per exemple, no soc agressiu, soc una persona molt senzilleta, no senzilleta, però que intento prendre més coses amb molta calma, amb molta pau. Aleshores, Hamlet no és així. És una traïció i luego té que pensar en matar una persona i aquesta persona és molt afí a ella, però és el rei. Aleshores, són unes contradiccions tan grans i són tan difícils de treballar que sí que és un paper que m'agradaria. A més, els clàssics són molt difícils de treballar, molt. Per el text, perquè no és un text que estem adequats a parlar nosaltres ara, per infinitat de coses, per sentiments, per emocions. I és aixina, la veritat, que Hamlet és important realment per lo que conté. No és una obra molt gran, no és una obra molt important, és important per el text, però realment lo que parla és lo que mos passa avui en dia. És actual, Hamlet és actual, realment, o Romeo i Julieta, sí. És actualitat, realment.
I això és el que vol dir, no? Ser un clàssic, no? Que sempre és actual, no? L'actualitat es manté sempre. Molt bé. Al principi de l'entrevista ens comentaves que el teu contacte amb la música és fonamentalment com a instrumentista. Uh-huh. Però des que arribes a València, això canvia, no? El teu rumb canvia. Sí. Com va influir aquesta arribada a València, Cap i Casal, en la teva perspectiva tant d'estudis com de treball?
Va ser un canvi tan abismal, tan gran. Jo vaig a dir-vos de veres, jo era un paleto. Jo vaig vindre a la ciutat, me faltava la boina. Me faltava ficar-me la boineta així. Anava tontet, no sabia per on anar, si allà. I si dic esto i faig mal, ai, no vaig a dir esto, ai, no. Era aixina. Aleshores, el primer que vaig fer de tot és dir, jo estic en ma casa, no tinc res que fer. Vull dir, tenia coses que fer, però jo quan vindre aquí vaig vindre a estudiar teatre. Aleshores, tenia moltíssimes hores lliures, moltíssimes. El primer que vaig fer és vaig buscar treball, sense l'autorització de mon pare i ma mare. Va ser una cosa que vaig encontrar treball, va ser un any i mig de comercial, Círculo de Lectores, o sigui, tela. I després vaig dir, o la música o l'instrument. L'instrument requereix molt més. I jo estava de trompa, hasta així. No, és que, i de fet ara la toque, però la vaig avorrir, perquè per a mi era un hobby i al final es va convertir en una obligació. Aleshores, vaig dir, poso un cor, perquè jo havia estat cantant en Alacant, vaig estar en un cor semiprofessional que es deia Evocalis. Aleshores, com vaig vindre així, vaig dir, un cor. I on hi ha cors? En les esglésies. Vaig anar a un cor de l'església i va dir, mira, jo conec a una persona que està en un cor, tal, d'ahir vaig entrar, i d'ahir vaig conèixer a dos pilars fonamentals d'ací de València, que jo dic que és meus mamàs. Que una és professora d'aquí de la universitat, del Poli, no, de València, i l'altra és professora d'inglès. I són per a mi els pilars fonamentals perquè no sabeu quina desesperació és arribar un dia a casa i dir, si se m'obliden els claus, si perd la cartera, on vaig? A qui cride? Te sents sol? Sí, vas a la policia, però te sents molt, molt sol i molt desprotegit. I més jo que, ja us dic, és un poble de 2.500 habitants. Vindre així és com la marabunta, la selva, què faig, què no faig? Aleshores, és com descobrir-te a tu mateix, descobrir dir, vale, Elias, planta-te, senta-te, recapacita i comença a veure l'oportunitat que tens. I a partir d'ahir va ser com vaig dir, ja està, vaig aganxar el bou per les banyes i vaig dir, Elias, avant. I va ser un canvi radical. Si no haguera vingut així, pues no seria l'Elias que està avui aquí sentat i no haguera fet la meitat de les coses que he fet.
Val, has comentat ja que quan comences cantant, aleshores... es diu, i nosaltres que això ho sabem molt bé, és que estem així perquè treballem en formació per a la gent de la universitat, i sempre diem que a parlar s'aprèn parlant. Aleshores, consideres que a cantar s'ha d'aprendre cantant? I després m'agradaria comentar-te, trobes que hi ha facilitats per trobar llocs perquè es du a terme aquesta pràctica de l'aprenentatge del cant en el sentit de combinar, per exemple, ja no solament tècnica vocal, sinó donar oportunitat a tindre una actuació, o sigui, les audicions, podríem dir. Hi ha facilitat o costa molt de trobar?
Val, t'explique. A la primera pregunta, val, sí, cantant s'aprèn cantant. Però no cantant, practicant. Per exemple, jo llevo molt de temps cantant i en un professor particular i en més i tal. I ara, per exemple, jo no estic... Sí, vaig a cantar i faig tècnica vocal, però estic millor a fent postures. La postura és molt important. Jo tenia una postura xapatagina. No.
Com la meua.
I clar, els meus companys de pis, quan jo me pose en la paret, recte, comença a baixar, comença a posar posturetes cap ací, cap allà, aquells me diuen, què estàs fent? Estàs boig? No, tot influeix en el cant. Aleshores, sí, s'aprèn cantant, però també s'aprèn fent tècnica vocal, fent postures, fent estudiant molt els compositors, estudiant molt la peça. O sigui, té tantes rames i té tantes... pijotades, com dic jo dic pijotaetes.
Té molts detalls.
Sí,
molts detalls.
Que no és sols cantar, no. I a l'altra pregunta, no. No és fàcil trobar un lloc on actuar. Perquè,
per als que comencen, per als estudiants.
Exacte.
Que diem, no?
Per als estudiants és molt difícil, i inclús per a la gent que ja ha acabat. També és molt difícil, perquè és un món molt tancat. És un món molt tancat. Sí, n'hi ha gent que intenta obrir-lo. Però, clar... És molt còmode. Tu, quan tens uns anys, ja una edat, ja t'apoltrones en el silló i no hi ha qui te moga d'ahir. I jo ho entenc. Però, clar, nosaltres tenim que lluitar per allò que volem. Aleshores, és important que... No sé a qui dirigir-me, a qui siga, però a qui li competisca, que donen oportunitat als joves. Perquè, sí, hi ha... Per les bandes de rock, hi ha. Però per cantar líric, no.
No estic massa d'acord tampoc en les bandes de rock tampoc, eh?
Sí, hi ha festivals de rock, sí. Però n'hi ha més que de cant liri. De cant liri és que
sí,
no hi ha
possible,
res.
És possible,
hi ha certames que són molt importants, però no per estudiants, sinó per allà acabats. I acabats, reacabats. O sigui, que han acabat la seva formació i després han estat 4 anys així, 4 anys allà, i tenen prou anys ja...
Un currículum complet, sí. Sí.
I se presenten els premis i es guanyen, normal.
Bé, Elias, jo... pràcticament ens hem d'acomiadar perquè sí. Tens una cita a la qual no pots faltar, però m'agradaria que ens digueres quins són els projectes que tens ara mateix en marxa i on podem veure't actuar.
Val, els projectes que tinc en marxa són molt variopintos. Val? Des de cant, estic ara en una companyia lírica i anem a fer gales. Volíem, estem començant a fer gales per Espanya, va? Ja tenim en Enguera i diferents llocs. Aleshores, la primera és presente, en la companyia jo soc el presentador, i el dia 28 pues, tenim una actuació en el Hotel Les Arts, de fem un homenatge a Mario Lanza, és gratuït, i bueno, canta un cantant armeny, que és el meu professor, i jo presente. Així que ahí és, me podeu primer presentar. I després puedes actuar en estiu. En estiu fem representacions i ara, per exemple, la nostra companyia de teatre el que està fent és buscar productors. Productors o algú que, per lo menos, el decorat i, com dic jo, la menjar, l'hotel, que mos llance a la companyia, perquè la companyia ja té dues obres fetes, molt econòmiques, perquè són dos personatges i l'altra de tres, que tota l'escena passa en una càrcel, o sigui, és molt fàcil de fer i molt econòmic, i estem buscant això, promotors. Més, sí, estic veient també projectes d'ara, per exemple, també perdó. Volem muntar un com es diu, un projecte per a donar a la gent a conèixer les arts als xiquets. Totes les arts, música, ball, dansa, teatre. És un projecte molt ambiciós que necessita molt de temps i estem ahí ficats, que volem dur-lo a terme a principi de l'any que ve, si no passa res. I això és a terme d'ara, no puc dir més perquè hi ha molt obert, però no res concretat. És el que passa.
Moltes gràcies, Elies.
De res, gràcies a vosaltres per donar-me aquesta oportunitat de expressar-me així en la poca trajectòria que porte, però espero que siga un rellet d'esperança per a la gent que ja no sols cant, sinó fotografia, qualsevol de les coses que qualsevol il·lusió que tu tingues per fer, que la duguin a terme perquè sí, perquè és possible que puguen treballar d'això i viure d'això, perquè jo espero viure d'això. A lo millor logo sóc un acabe de graner o de forner, però de moment sé que vull que arribar ahí i he que lluitar per els somnis.
Estem totalment d'acord. Moltes gràcies.
Gràcies.
De res.
Moltes gràcies, Elies, de veritat.
I ara escoltem Rapsodes, un grup que comença a enllaçar ritmes a la comarca del Camp de Túria a finals de 2005.
Sixteen tons d'aquest flow porten rapsodes pa convidar a tothom, efervescent com el frenador complex, supervitaminat com super ratón a la tele. Balla'm el meu flow de la cinta vermella, menja tallarins, no guanya sempre, però almenys ho intenta. Tu vas de rapero, jo vaig de rapel, puc veure en el teu futur que no té res a fer. Baixant de la font del gat ve un rapsoda improvisant, crida al cantor,
Maria, la llave,
i li cau al cap, l'agafa del terra i seguix caminant mentre va xiulant aquesta melodia ja.
Obrirà el cap d'alguns, altres pensaran que és del tot absurd, però ell té el cor pur i els pantalons bruts. Sap que si fa cases de més està venut, baixant de la font del llaç, bombos i claps, tracs per a menjar ací o per a portar idees soltes, ei, rimes i contes, totes les cosetes per no estar-se mai a soles.
Les paraules desprenen sentiments. Jo sóc un rimaire, vull que m'entenga la gent. L'elegància en persona ens va tocar a la porta i ens digué, ei, feu-me rap si no vos importa. Viatjant per so,
per un mar de paraules navega un líric tros de pa amb rimes embriagades, a voltes amb rialles, altres amb patades, però sempre amb un bon rotllo que te cague. Baixant de la font del camp brossa pa fumar. Eco, cuando arribo a casa,
¿qué fai?
Un mai, res de cappuccino ni hòsties, un canyardo i al sofà. Amb esta vidorra que me pegue no m'havia de morir mai. Este grup és massa, este grup arrasa, dissant la marca de la casa allà per on passa. I què passa si me puc escapar un momentet? M'enxufe un ducado si me'n vaig a estar a soles, joder!
UPB Ràdio, 102.5.
I després d'escoltar Rapsoda a mitjanit amb rimes de hip-hop, donem pas a l'apartat de Millorem el llenguatge.
Aquesta setmana dedicarem l'apartat a les paraules arpegi i pòdium, que estan directament relacionades amb el tema que ha tractat Elies Guarinos al llarg de l'entrevista. Escoltem les frases que Toni tot seguit ens llegirà.
Els guitarristes virtuosos es caracteritzen per tocar arpegis al llarg del mànec de l'instrument a una velocitat sorprenent. El director s'alçava segur sobre el seu pòdium. Les seues mans acaronaven cadascuna de les notes que fluïen dels instruments de l'orquestra.
Pel que fa al mot arpeggi, ve de l'italià arpeggio, derivat del verb arpeggiare, que vol dir tocar l'arpa. En el context de la teoria de la música, es refereix a la disposició successiva d'un conjunt de dos o més sons simultanis que es regeixen per les lleis de l'harmonia, és a dir, d'allò que s'anomena un acord musical. Els arpegis poden ser ascendents o descendents. Ara bé, recordeu que en tot cas cal evitar dir el barbarisme arpeggio. Quant al mot pòdium en el context de la música, es refereix a la plataforma on actua el director d'una orquestra. També s'usa en altres contextos per a referir-se al lloc que ocupa un animador d'una festa, un orador, on és presentat el vencedor d'una prova esportiva. Us volem cridar l'atenció que podem emprar tant el mot pòdium com la paraula podi. En tot cas, el que no podem dir és el barbarisme podio. I ara, per acabar, us convidem que penseu què vol dir la locució següent. Escoltem, Toni.
Sempre ens havíem pensat que aquest actor duia molt de vent a la flauta, però en conèixer-lo ens hem adonat que és ben senzill i acollidor.
Aquesta locució, dur molt de vent a la flauta, es diu quan una persona és molt orgullosa i presumida.
I ara escoltem Indigna, un grup amb sentit de l'humor àcid que no deixa indiferent ningú i s'apropa en complicitat a tota mena de públic.
Som músics, els nois herois del segle XXI. Hem vingut a salvar el món i aturar totes les guerres. De moment no estem fent res més que buidar gerres. Tombarelles per terra, tira pedres als nens que canten caramelles. I espantallalles per defecte amb aquest look tan descuidat. Això és indigne, ja ens coneixes, poesia i ganivetades, amb la identitat marcada per l'accés de personalitat. Tenim talent suficient per arreglar aquest desgavell, ni si per mantenir camells i trobar el perquè de tot plegat, sisplau. Que als nostres concerts no hi manquin puquis amb neveres, com a cantades de veneres no pot faltar-hi el ron cremat. Que es queixa pel que té i ni tan sols s'ho mereix. I destrueix més que les freixes amb les seves hores baixes fent crítiques socials sobre tot el que creix. Aquí totes les cançons giren sobre el mateix eix. Que si una ceba, que si un peix, que si volem veure els gruixuts corrent per tot l'Empordà a veure si així perden pes. A totes les bones intencions, doncs és un tema de salutacions. A tots els bons que fan música decent, doncs aquí ens escarrancem per un públic adult. A cent? Sí que sent, sí s'entén, sí se siente. I aquel que diga que no lo entiende es que miente. Oh! Antiherois, mira't a l'eix que cofois. Han despertit fent el berro a tots els tois. Antiherois, mira't a l'eix que cofois. Ves a fan i tot mois. Antiherois, mira't a l'eix que cofois. Han despertit fent el berro a tots els tois. Antiherois, mira't a l'eix que cofois. A l'indigna dels indigna, jo crucei que Jordi Eloi. Útil com un penjoll o com un escolanet després de fumar-se un bany. Nosaltres juguem a un altre nivell, no fem el primo a la Champions com el Galatasaray. Encara que encara és cara, encara ara és capital de Turquia. Qui ho diria que moríem en resans, abocats a l'ampolla de ratafia.
Perquè els has abandonat!
Ell no ho faria! Sóc la dèria castellera quan construeixo els meus versos tan forts com per fer de crosses i aixerits per pujar testos. No cantem per enxanetes, això és pas Linkin Pan Tomàquet. Ves en compte, no acabis el seu sac i ben lligat. Però no patiu, sóc encetat! Collons, rotllo trenca fins al llant. Tinc pasta de superheroi, sóc fan, danso per una mà. Els ídols cauen, la gent se n'oblida. Els records s'esvaeixen amb el temps, si no és profunda la ferida. Aquí venerem la tíria i el lleure, a part damunt de tot.
La lluita continua!
El mala barra reomplir el got. Cavallers de Camelot, en busca de sang grial. Però que me l'ompli fins a dalt, així puc estar més estona. Rebolcant-me pels vessals, això és el que m'emociona. I acabar amb un tros de nas com el tortell. Putronó! Antiheroi, mira't a l'eix que cofoix. Ens despertim sabeu com sempre.
UPB Ràdio, 102.5.
I després d'escoltar Antiherois, donem pas a l'apartat de Preguntant es va a Roma. I la pregunta d'avui tracta sobre Ovidi Montllor. Ovidi Montllor i Mengual fou un cantautor i actor valencià nascut al Coi l'any 1942, que formà part del moviment de la nova cançó catalana. Debutà en el teatre el 1962 amb el grup alcoià La Cassola. Als 24 anys se n'anà a Barcelona, on actuà en grups de teatre independents i més tard amb les companyies de Núria Espert i Adrià Wall. Un altre àmbit en el qual Ovidi destacà com a actor fou el cinema. El 1968 inicià una carrera destacada com a cantant, sovint acompanyat de Toti Soler, amb música pròpia sobre textos d'Espriu, d'Estellers, de Pere Quart i d'ell mateix. L'any 1995 morí a Barcelona, cinc mesos abans, el seu poble Cinc mesos abans, el seu poble natal, Alcoi, li havia tributat un emotiu homenatge. Escoltem ara un text de Joan Fuster sobre Ovidi Montllor de l'any 1969. Toni?
Hi ha molta passió, i pot ser passió d'ira, en les cançons que canta Ovidi Montllor. D'entrada, ni tan sols no ho sembla. Diríeu que tot comença i que tot acaba amb un simple joc de sarcasmes, de vegades tènue i sovint fred. Però l'aparença no enganya. Ho advertim de seguida. Darrere de cada paraula, a l'arrel de cada inflexió de veu, sota el gir burlès dels temes, hi endevinem sempre una ràbia profunda i esmolada. Passió, ira, ràbia, són termes que suggereixen la idea d'encegament o la fatalitat del patetisme. Ja ho sé. Com sé que, si una cosa queda fora de dubte en aquestes cançons, és per descomptat la terrible lucidesa de la intenció que les anima. Lucidesa d'intenció i també lucidesa de realització. Siga art o siga temperament, el secret d'Ovidi Montllor consisteix en això, en el fet de reduir la còlera a mots i a melodies sense èmfasi, sense truculència i sense espasmes, i alhora mantenir-la enèrgicament incisiva. I no cal subratllar contra què ni contra qui s'adreça la serena violència d'Ovidi. Ell s'enfronta, precisament, amb l'altra violència, la violència autèntica, institucionalitzada a través del cèntim, del poder i de les nostres mil ofuscacions quotidianes. No es decanta per la increpació grandiloquent. S'estima més la denúncia concisa, la descripció nominal, la reticència òbvia, i les practica amb una malícia tècnicament eficaç. Ho fa, de més a més, a partir de plantejaments concrets, quasi anecdòtics, i amb això la maniobra esdevé subtilment explosiva. Un dia o altre ens n'adonarem. L'impacte de les cançons d'Ovidi Montllor no serà, no haurà estat, gaire espectacular, però sí decisivament positiu. Val la pena que ho tinguem en compte des d'ara.
I la pregunta d'aquesta setmana és: l'any 1975, Ovidi Montllor protagonitzà el drama Furtivos, que rebé el premi Concha de Oro a la millor pel·lícula en llengua espanyola en el Festival de Sant Sebastià d'aquell any. Podríeu dir-nos el nom del director d'aquesta pel·lícula? Repetim la pregunta, pareu atenció. L'any 1975, Ovidi Montllor protagonitzà el drama Furtivos, que rebé el premi Concha de Oro a la millor pel·lícula en llengua espanyola en el Festival de Sant Sebastià d'aquell any. Podríeu dir-nos el nom del director d'aquesta pel·lícula? Recordeu que es fa un sorteig entre les persones que hagin encertat la resposta i el nom de la persona guanyadora es donarà a conèixer en el programa següent. La resposta l'heu d'enviar a l'adreça electrònica del Centre d'Autoaprenentatge de Valencià, caf-vera@upvnet.upv.es. Repetim, caf-vera@upvnet.upv.es. I ara passem a resoldre la pregunta del programa anterior, en la qual us preguntàvem el nom, de l'últim emir de Valencilla, que regnà durant 10 anys fins que, en fracassar la seva petició d'ajuda a l'emir de Tunis contra l'atac de Jaume I, es va veure obligat a capitular davant el monarca cristià. I la resposta correcta és: el darrer emir de Valencilla, fill de la ciutat d'Onda, la Plana Baixa, fou Zayan ibn Mardanix. Com a curiositat, podem apuntar que el seu cognom, Mardanix, derivaria del cognom castellà Martínez, ja que l'últim rei musulmà de València pertanyia a una família descendent d'aristòcrates muladins, és a dir, antics cristians convertits a l'islam. I aquesta setmana, la persona guanyadora és Empar Escrivà Santas Felicitas. Ja ho saps, Empar, quan vulguis, passes pel Centre d'Autoaprenentatge de València per tal de recollir el teu premi. Han intervingut
Débora Escrivà,
Antoni Martínez
i Elisa Giner. I nosaltres ens acomiadem fins la setmana vinent. I penseu que la música expressa el que no es pot dir i el que és impossible no dir.